A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
L'any 1848, James Marshall, un fuster instal·lat a Califòrnia, troba el que aparentment és una palleta d'or. La notícia s'escampa molt ràpidament, primer per Amèrica del Nord i més tard per la resta del món. Aquesta troballa serà la guspira que encendrà una gran migració cap a un territori que fins llavors no havia tingut un valor especial, l'estat de Califòrnia. Aquesta obsessió col·lectiva per obtenir el metall groc infectarà ràpidament a desenes de milers de persones, donant origen al que anomenem la febre de l'or. Al vell mig del segle XIX es crearan espais sense llei, naixeran ciutats del no-res i començarà una cursa per ser el primer en trobar les riqueses que s'amagaven a Califòrnia. En quin context va aparèixer la febre de l'or? Com era la vida d'un miner o d'un colon? Com va afectar a la història dels Estats Units d'Amèrica? Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre aquest fenomen tan mític que forma part del jove relat nacional dels Estats Units d'Amèrica. Benvinguts a la cursa del metall daurat, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de la febre de l'or i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Hola, com anem?
I avui ens visita el Pol Albanell, graduat en Història i màster de Gestió de Patrimoni i Museologia. Benvingut, Pol.
Benvingut. Ai, moltes gràcies.
Ja tenen de confiança que es dona ell mateix la benvinguda.
No, sí.
El cinema i la literatura ens han mitificat molt l'anomenada febre de l'or. Va ser tan important per la història dels Estats Units d'Amèrica?
Doncs sí que ho va ser. És més, encara podem dir que va significar moltíssimes coses més addicionals a les que ens han arribat. Va ser un dels principals punts en l'origen de la riquesa dels Estats Units. Va protagonitzar la base del somni americà. Va ser indispensable pel poblament de la costa oest. Va accelerar l'expansionisme americà, significant a la vegada les bases d'una futura guerra civil que destrossaria el país. És a dir, segons com ens diu H.W. Brands, un dels historiadors més importants dels Estats Units, va suposar la mobilització de persones més important des de les creuades.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, Pol, doncs t'estàs començant a convertir en un convidat d'aquests que porten música de la que després val la pena comentar, que aquests a mi particularment m'agraden, i explica'ns què és el que estem escoltant.
Com a mínim, no és My Little Pony.
No.
Sort que
favor,
no és My Little
gràcies.
Pony.
Doncs, doncs sí, sí, és una de les músiques, una de la, és la feta, és la banda sonora principal de La Leyenda de Ciudad Sin Nombre. ¿Vale? És aquesta cançó... és d'un musical. El musical, en el seu títol original, es diu Paint Your Wagon. Mm-hmm. Vale? Molts el coneixereu, suposo, perquè li van fer un gag en els Simpsons. Vale? I en el gag dels Simpsons, així per comentar-ho breument, en Homer representa que ha comprat un western, el porta a casa seva, vol ensenyar-lo a la seva família i mirar la pel·lícula per veure disparos amb en Bart estan emocionats, i en aquell moment se'n donen compte que és un musical i els hi trenca tots els plans. No? Doncs aquest musical va ser un dels primers musicals d'en Clint Eastwood, per dir un dels únics, vale? També és de les primeres pel·lícules que va rodar de l'Oest, i la va protagonitzar juntament amb en Lee Marvin, que és un dels actors principals de les pel·lícules de l'Oest. La pel·lícula en si, per mi, és com un homenatge a la Febre de l'Or. És a dir, és una pel·lícula que t'ensenya com els pioners arriben a Califòrnia, anant amb unes caravanes, uh-huh. Un d'ells té un accident en què el germà d'en Clint Eastwood és mort i l'han d'enterrar. I en Clint Eastwood, en Lee Marvin i uns quants colons més es posen a cavar el forat, i mentre caven al forat se'n donen compte de que hi ha moltíssims punts que brillen. I cada cop que van fent més forats se'n donen compte que brilla més. I en un moment donat deixen el cadàver per allà, el tiren i es tiren tots dins el forat, començant la pel·lícula amb aquesta música.
Molt bé, vale. I serà una música que segurament ens acompanyarà al llarg del programa.
Sí, de fet, no, ja... el seu musical hi ha bastantes cançons i bastantes músiques. Les tres músiques que he decidit jo crec que quadren bastant en cada període que anirem explicant. I totes són del musical.
Molt bé, ja les anirem comentant, no? sobre la marxa. Molt bé, ens has introduït aquest programa amb una cançó molt concreta, d'una pel·lícula molt concreta, però de què parlarem avui, Pol?
Avui parlarem de La Febre de l'Or californiana. Vale? La Febre de l'Or californiana no és la Febre de l'Or que estem acostumats a sentir ara últimament, que serien els programes aquests de tots a Alaska a cavar i treure or per sacar dinero. No. La Febre de l'Or californiana, de fet, és la que dona el nom aquest, la primera idea de Febre de l'Or, vale? I es desenvolupa en els anys 40 del 1800, és a dir, fa més de 100 anys, més de 150, de fet. Vale? En aquest període, concretament el 1848, vale? es troba una palleta d'or, vale? Aquesta palleta d'or significa l'inici, o sigui, seria com l'inici d'una conseqüència, no? de diversos punts, en què desplega tota una onada de que tot el món vol anar a Califòrnia a buscar l'or.
Molt bé, doncs Pol, explica'ns, per posar-nos una miqueta en context, què és això de la Febre de l'Or i quan va durar.
Doncs la Febre de l'Or és tot aquest procediment de que tota la gent del món veu que s'ha trobat or a Califòrnia, tenen aquesta necessitat d'intentar buscar fortuna, i es traslladen o intenten agafar per tots els seus medis, arribant a aquest nou territori dels Estats Units i obtenir tant or com puguin per omplir-se les butxaques o per instal·lar-se la seva nova vida en aquest territori.
Molt bé, llavors entenem que va ser un moviment importantíssim, no? De fet, gràcies a tot aquest moviment es va poblar tot un estat, no? Califòrnia, per exemple, uh-huh. Que en aquell moment no tenia cap espècie de valor, i de cop ens trobem que després de tot aquest moviment, que ja ens explicaràs molt bé d'aquí uns minuts, ens trobem que era un estat ple de població, uh-huh. No? I molt més pròsper del que havia estat. Et volíem preguntar sobre, perquè clar, quan parlem de la Febre de l'Or, és un procediment, no?, que va tenir lloc fa 150 anys, que no fa tant, no? Uh-huh. Però quan va durar? Perquè pensem en la Febre de l'Or i potser podem pensar que va durar 30 anys, que va durar 2 mesos, de quines durades estem parlant, Pol?
D'acord, si ens posem a parlar sobre quan va durar, podem treure aquí dos especulacions. Si agafem des del moment en què es troba la primera palleta d'or fins al moment en què ja per cúmul general es decideix de que no hi ha més hort, que s'ha acabat, vale? Que l'han trobat tot, vale? Estipularíem al voltant d'entre 8-10 anys. Però si agafem la verdadera Febre de l'Or, que és quan va moure més gent, i que també és quan es va trobar més hort, estaríem parlant de 3 anys, des del 48 fins al 50, aproximadament.
Molt bé, i per situar-nos una miqueta més, ens has parlat de la dècada dels 40 a Califòrnia... del segle XIX. Mm-hmm. Què n'hem de saber? En aquell moment, Califòrnia, com estava? En quin moment es trobaven els Estats Units?
Doncs sí. La dècada dels 40, més o menys, és quan Califòrnia queda constituïda com a territori, però forma part de Mèxic, vale? Juntament amb el que seria Texas i Arizona. ¿vale? Aquests noms ja, ens, de fet, ens demostren el llatí de castellà, no? De uh-huh. Arizona, Texas, Califòrnia, ¿vale? Aquests territoris que amb govern de Mèxic, ¿vale? Són tributats en el que seria el govern mexicà, i el que fan és el 48, amb el Tractat de Guadalupe Hidalgo, ¿vale? Es ven aquests territoris als Estats Units, i un cop els tenen venuts, clar, totes les lleis de tributàries, de rendir l'hort en el que seria el govern mexicà, passen a ser dels Estats Units. I els Estats Units, què aplica? Doncs la llei del buscar lliure, no? És a dir, el que primer arriba i troba, s'ho queda.
Ja entenem aquestes ganes dels Estats Units de no tributar gairebé res. Ja està. És fantàstic.
Avui tenim un insigne representant dels Estats Units d'Amèrica amb nosaltres.
No, avui és el primer dia que ve?
Avui és, no és el primer dia que ve.
Ah, vale.
Hosti, estic parlant d'en Joe Biden.
Estàs parlant de Joe Biden? Hòstia, ostres, no l'havia vist.
No l'has vist venir, eh?
No,
però aquí
no,
el tenim.
No, és que està sempre aquí, sí, sí. I ja és com un...
Clar, si avui no opina en Joe Biden, clar, que sempre està aquí callat...
Ja... Yeah.
Bueno, opinarà, eh? No, no feu il·lusions, eh?
Ja, ja ho sé. És que la persona que fa veus no...
No, avui no està.
No ha vingut.
Bueno, sempre fa la mateixa veu per tothom. és molt graciós.
Eric el Rojo, sí, Joe totes. Biden... Sí. Per tothom.
Sí, sí.
Bueno, que tenim avui el president, vigent president dels Estats Units d'Amèrica, Joe Biden. Per molt temps sigui viu, no ho sabem.
Més que la temporada, espero que sí.
De moment, bueno, és l'aposta. De moment està aguantant. Sí. La temporada li queden, 8 episodis.
Bueno, i ell també.
I... Bueno, de moment està viu. Bueno, estarà atent avui al programa de les Portes de Troia, que es parla dels seus dominis.
Molt bé, i Pol, si en Joe Biden en aquell moment vivís a l'est dels Estats Units, que és la zona que estava més poblada en aquell moment,
sí.
Com des d'allà s'arribava a Califòrnia i si valia la pena anar-hi ara que Califòrnia deixava formar part de Mèxic, no? Uh-huh. I començava a formar part dels Estats Units, com hi anava la gent o com s'hi hauria d'anar i això, si valia la pena, si sortia rentable.
Clar, trobem que en el 48, amb el Tractat de Guadalupe Hidalgo, Califòrnia passa a ser un nou estat dels Estats Units. Però clar, és un nou estat en què de cop la poca població que tenia, que era mexicana, pràcticament se n'ha anat. Llavors, també trobem que és un territori que, tot i que és un territori verge, ple de camps, llocs de conreu, que és un bon territori, seria un bon territori per establir-se, fer la seva granja, viure-hi, ¿vale? Trobem que és un territori molt aïllat, que està separat entre les rocoses que acaben amb Sierra Nevada, al sud de Sierra Nevada, seria el nord de Califòrnia, acaba per allà, i per al sota tenim tot un gran desert. Llavors, arribar a Califòrnia no és rentable. És a dir, tu ets un colon que no tens medis per viure a l'est dels Estats Units, pocs medis tindràs per travessar els Estats Units per zones complicades i arribar a un nou territori, encara que t'hi puguis establir, que et donguin la terra i que puguis viure una nova vida. És molt difícil. No hi ha aquesta guspira de dir m'arrisco a travessar els Estats Units, no? Llavors, Califòrnia en aquest moment no és un lloc atractiu a ulls del món.
Molt bé, i clar, tu ens estàs explicant, no surt a compte Califòrnia, i a partir de quin moment es gira la truita, clar. Quan canvia això?
Doncs trobem que el gener del 1848...
La palleta.
Vale? Et trobes en James Marshall. Vale? James Marshall era un fuster que estava a Shatter's Mile. Shatter's Mile era un molí d'aigua. Vale, el típic que fan servir el corrent de l'aigua per tallar troncs.
Això en Sergio li agradarà, perquè en Pol, per explicar-m'ho, em va dir, sí, com el molí aquell que talla fusta de l'Skyrim.
Exacte, tu vas a l'Skyrim, apretes la palanca i hi ha com una mega allà actuació de com es trenca un tronc sense cap utilitat de cap tipus, doncs allò.
Molt bé. Vale? Molt gràfic.
Doncs, exacte. Tens el Shatter's Mile, que seria el molí de l'Skyrim, vale? I a Shatter's Mile arriba en James Marshall, que era un dels treballadors, que havia anat a donar una volta per la muntanya, vale? Tan senzill com això, i havia trobat un gran pedrusco. Aquest pedrusco tenia una veta d'or. Vale? Llavors, per comprovar que allò fos or, se li van fer les típiques mesures de l'or, no? La de la separació, li fan uns cops si fa un soroll o si fa una tenacitat... Bueno, la qüestió és que després de fer-li aquestes mesures es va considerar que sí, que era or. Mm-hmm. Vale? I en James Marshall, així, amb tota la ignorància del món, va dir, doncs, el lloc on te l'he trobat n'hi ha bastant més, i vull tornar. Vale? Llavors, a partir d'aquí, doncs, clar, tots els miners, tots els fusters que hi havien per allà van sentir, no?, això, van dir, ostres, si aquest ha trobat una palleta d'hort important i del lloc on te ve n'hi ha més, jo crec que tinc interès en anar-hi, no? Mm-hmm. Llavors va començar a xispejar això.
I tu ho has avançat una miqueta abans, però com es començarà a posar ordre en totes aquestes persones que van allà i troben? Diuen, això és meu i ja està? O que...
No, clar, a veure, com hem dit, Califòrnia és un estat sense llei. Llavors, com ha estat sense llei, en aquell moment, a més, ha estat sense llei i sense cap argument per anar-hi, no tindrem un al·licient, no? Llavors, l'ordre no fa falta. El problema és que més endavant, en la 49, sí que farà falta ficar un ordre i és quan començaran a sortir les pròpies normes. Però per al moment, el que seria l'ordre en el territori que passa a ser un segon pla. És a dir, aquesta gent que podries trobar la palleta d'or, arribar a Shatter's Mile, que et fotessin un altre cop, un cop amb una pedra al cap i que se't noguessin la palleta d'or. Això podria passar tranquil·lament.
Fantàstic. Un escenari bellíssim.
Sí,
no?
Sí. Tenint en compte molta seguretat, sí. Molt segur tot.
Molt bé. Sí. Però bé, has parlat del senyor Marshall, no? Però entenem que potser la llegenda de la febre d'or no està en mans, no? No neix en mans d'un sol home.
No, és a dir, si haguessin trobat una palleta d'or, l'haguessin mostrat en públic, i aquí hagués acabat, hauria acabat a Shatter's Mile, hauria acabat a Sacramento, que seria la zona d'allà, i poca cosa més. La cosa és que sí que hi ha un punt que fa destacar aquesta troballa, que és que apareix un home que es diu Samuel Brannan. Samuel Brannan era un negociant que de casualitat estava a Shatter's Mile venent productes. Llavors, al sentir tota aquesta conversació, ell no diu, me'n vaig a buscar or. No, el que pensa és, si escampes una mica la veu de que s'ha trobat or, vindran molts miners cap aquí. Si venen molts miners cap aquí, tots voldran trobar or. Per trobar or necessitaran la típica paelleta, necessitaran el pic, necessitaran la pala, necessitaran el gorret per parar el sol, necessitaran equipament, segur tot que, això se'ls hi farà molt bé.
Segur que aquest no era català.
Podria haver sigut català tranquil·lament. No,
sí, sí. Mentalitat de tiburón, clar. Espectacular.
Llavors ell pensa, ostres, mira, puc muntar aquí una brigadeta, aquesta brigadeta que sigui d'abastaciment, o sigui, de crear material per trobar or, i en el moment en què comenci a arribar a penya, li començo a vendre. I a més, si trobes que un miner et ve aquí amb una mà al davant i una altra mà al darrere, que és precisament com arribava la gent, volia arribar a fer fortuna, no? Si arribaven per fer fortuna i començaven a trobar or, amb què em pagaran? Amb or. Llavors, per què has d'anar a buscar l'or si em vindrà sol? Saps què vull dir, la idea? L'home aquest va començar a fer material per vendre als miners i que aquests miners li portessin l'or a canvi del material per trobar més or. És com el círculo vicioso, no? Llavors, amb Samuel Brannan, per dir-ho de manera, aquesta notícia es comença a escampar, vale? Dona veus, aquest home tenia una mica de contacte, es dona veus, i es comença a escampar tota la notícia per l'est dels Estats Units fins a arribar a les ciutats principals i considerar-se, per un cantó un bulo, per parlar-te una oportunitat d'anar a Califòrnia.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Stop that itching.
Eight.
Around the kitchen.
Gold Hotel.
Molt bé, doncs hem escoltat aquí la segona cançó que us he triat, que és Gold Fever. Vale? També és de Paint Your Wagon, del mateix musical. Vale? I com podeu sentir, seria una cançó en coral sobre què seria trobar or, no? La febre de l'or. No? Doncs a partir d'aquí és quan comença ja tota la cresca de dir si hi ha hort a Califòrnia i si pot trobar, anem-hi. No obstant, encara queda aquest remor de dir, i si és un bulo, i si s'ha trobat una palleta d'hort i travesso les rocoses, travesso el desert d'Arizona i m'hi jugo la vida per arribar a un lloc on em menjaré els mocs. Clar, aquest punt encara acabava de coure una mica, no? No acabava de ser l'al·licient total.
Molt bé, i ens endinsem precisament ara, no? Ja és una notícia que existeix, ja es dic que pot ser una fake news, un bulo, etc. però tot i això, la notícia sabem que s'ha escampat rapidíssimament.
Sí.
No? Com es rebrà això i, sobretot, què faran les autoritats dels Estats Units al respecte?
Clar, arriba a la costa est, comencen a sortir alguns colons, els primers que ja que no hi tenen res a perdre o que se volen arriscar més cap allà, però, com acabes de mencionar i jo també he mencionat, no acaba de quallar del tot, necessita una espurna final, una empenta final. ¿Vale? En aquell moment, feia poc temps que havia pujat l'onzè president dels Estats Units, havia guanyat contra John Biden, però al final guanya...
Te la portaves pensada, molt
bé.
Això és un bon convidat.
Molt bé, molt bé.
Anava mirant els ulls, aviam com entrava...
Sí, exacte. Però al final guanya en Polk, ¿vale? En James Polk, i en James Polk el que pensa és, mira, hem comprat a Mèxic aquests territoris són difícils d'accedir, alguns són poc valuosos, com serien a Texas i tot això, que és més aviat desert, però Califòrnia sí que surt a compte poblar-lo, no? I de cop ens acaba d'arribar un bulo, o ens acaba d'arribar una història de que Califòrnia hi ha or. Llavors, ostres, podem aprofitar una mica aquest joc, no? Llavors, el que fa en James Polk és agafar el New York Herald, que seria com en aquell moment el diari més important dels Estats Units, o dels més importants, i publica la història com oficial. És a dir, sí, es confirma que s'ha trobat or a Califòrnia. Llavors, això sí que ja comença allà, la penya diu, hòstia, si ho diu el New York Herald, l'hem confirmat per en James Polk, és que hi ha or segur. Llavors, aquí sí que comença la febre de l'or. Això passa al setembre del 48, i ja el 49 ja és com a saco, no? A por el oro.
Podrien escoltar aquest programa de la febre de l'or els que hi parlen i intenten arreglar el problema de l'Espanya buidada, no? I s'inventen sí, que sí. Hi ha alguna...
Sí, no?
No? Comencen a la gent a repoblar, jo què sé, Valladolid,
Mira,
Burgos...
Hem trobat una mica de...
Sòria.
Què podem haver trobat?
A Santillano del Campo de los Llanos.
No sé, però bueno, pot
formatge.
Ser...
Formatge. Hem trobat formatges...
Xoriços.
Hem trobat morcilles, no?
Sí.
Per allà, tothom cap allà. No, però això, no puc evitar pensar... Clar, la setmana passada vam dedicar un programa precisament a la conquesta de Mallorca, que són 600 anys abans de... 650 anys abans de tot això. Clar, tu trobes un territori despoblat, no? En aquest cas, perquè Jaume I va exterminar la població de Mallorca... Les d'arbre poblar, no? Llavors, per exemple, en aquest cas... O sigui, perquè veiem que aquestes dinàmiques en els territoris de frontera, no? En aquell moment, els Estats Units està creant tot el seu relat nacional a través de la frontera de l'Oest, del Far West, no? Del Salvatge Oest, etc. Això l'Antonio Contreras ens ho explicaria superbé.
Sí,
sens dubte.
I tant.
Però que aquest territori de frontera, que molts cops ens pensem que... Bueno, que surt del no-res i ja està... És importantíssim saber-lo utilitzar, no? Saber-lo capitalitzar, i és el que en Polk, no? El que s'ha explicat en Polk, és el que fa exactament en aquell moment. Aquest territori...
Polk,
en Polk.
El president Polk, que no en Pol.
Exacte.
Doncs és el que fa, no? Entén que un territori despoblat no li serveix de res, i llavors veu una oportunitat, no? Té aquesta
picardia
parícia, i diu, pues, a colonitzar-lo, no? A repoblar-lo, i en aquest cas s'utilitza l'excusa de l'or. En el cas de Jaume I van utilitzar les cartes de poblament oferint privilegis a la població que anés allà, com moltíssimes altres coses s'han fet en els territoris aquests de frontera. A l'Espanya hispànica, a la península ibèrica hispànica medieval es fa durant dos o tres segles el moviment aquest de la conquesta cristiana, que és conquerir i repoblar. Vull dir, es fa constantment, es fa a les fronteres eslaves, es fa a la frontera dels Estats Units, com ens està explicant ara en Pol. Vull dir que és una cosa que no s'ho va inventar en Pol, però veiem com el mecanisme de repoblació ha evolucionat al llarg del temps.
Exacte.
Molt bé, doncs som al 1849, l'or és a Califòrnia, el president Polk ho ha confirmat, i serà de qui l'agafi primer.
Exacte.
Què hem de conèixer? Qui protagonitza tot el procés? Explica'ns, Pol.
Vale. Llavors, clar, acabem d'entrar en el 49, vale? I de cop es provoca una allau massiva de colons que venen des de la costa est i de la resta del món cap a que seria Califòrnia, no? Aquests colons del 49, que en anglès és 49, vale? Se'ls ha catalogat com a 49ers, molt original.
Bueno, sí, ens tancarem el cap.
Vale? Els 49ers serien tota aquesta gent de que agafa la maleta i intenta fer la cursa de l'hort, i quan a cursa l'hort tornem a referir-nos en el que el troba primer se'l queda, Vale? L'hort és allà per ser trobat, el primer que l'enxampi se'l queda. Vale? Doncs agafen tot el que seria els quatre recursos que els hi queden a les butxaques i se'n van cap a Califòrnia a fer hort. Aquests serien els 49ers. Llavors serien els protagonistes dels 3 anys principals de la febre de l'hort, el moment en què realment es troba hort.
Vale, i abans, de fet, per fer una mica més d'incís en aquest gran moviment de persones, abans potser ha passat una mica inadvertit, però has comparat aquest moviment amb les croades. Has parlat de que això, bueno, va ser una mobilització de persones tan gran com havien estat les croades del segle XI, XII, XIII, etcètera. T'agradaria destacar 4 xifres o per parlar una mica més de la magnitud de tot aquest moviment?
Sí, exacte. De fet, és com tu m'has dit, ho he comentat a l'inici, el gran historiador H.W. Brands, és un dels que ha tractat més la febre de l'hort dels Estats Units, menciona literalment en la contraportada dels llibres principals que tracten sobre aquest període que 60.000 persones es van moure en un sol any en un territori pràcticament despoblat. Vale? Aquestes 60.000 persones, si ho agaféssim amb números proporcionals, seria la mobilització de persones més gran que hi hauria hagut en el món des de les creuades. És a dir, només les creuades es podrien comparar des de llavors amb quant a mobilització de persones. És a dir, estem parlant de que poder la població de la costa est seria un 30% de la població de la costa est. És a dir, es mouria moltíssima quantitat de gent.
Déu-n'hi-do. De fet, això em recorda a una pel·lícula, Pol, de Netflix, que es diu La balada de Buster Scruggs, que
ostres,
hi ha un conte, no?, que sí, crec que tracta una miqueta d'això.
Sí, de fet, La balada de Buster Scruggs, no sé si l'heu vist algun, si no, em sap greu, us destriparé una petita part, vale? La balada de Buster Scruggs és una pel·lícula que desmitifica, més ben dit, treu el que seria el romanticisme de l'Oest, no? El romanticisme del vaquer que és invencible, del comerciant que es fa d'or, no? I també del miner que se'n va allà a buscar or. Llavors, Buster Scruggs representa que és un pistoler, que és el més ràpid de l'Oest, i al final, pues, pobre, el moment en què té el duel de la seva vida, li fan trampes, i com que li fan trampes, el maten.
Aquest doncs, no era en Lucky Luke, el més ràpid de l'Oest?
Clar, imagina que en Lucky Luke, el ser el més ràpid de l'Oest, fa un duel, vale? I en el moment de fer el duel, l'altre, el comptar fins a 10, no compta fins a 10, compta fins a 5 i li dispara. I mata en Lucky Luke. Clar, per molt que sigui més ràpid, li han fet trampes. Pues una de les historietes que apareix en aquesta pel·lícula és un miner, un 49er. Llavors aquest 49er seria un d'aquests 60.000 que s'han mogut durant aquest any per anar a buscar or. I el miner, doncs, té les seves tècniques, no? Es posa a buscar el filon, va fent cavades, va fent testos, troba aquest or, vale? I al moment en què el cava, li ve un pau per l'esquena i li dispara. Llavors, de què t'ha servit tot l'esforç i tota l'aventura si al final tens un pícaro que t'ha trobat i t'ha agafat l'or, no? Aquesta llei del free for all ens acaba tributant això, no? De que l'hort aquest és pel primer que el troba, però no només pel primer que el troba, sinó pel primer que el porta en el banc.
Ah, que potser no et graven l'hort, però et graven la vida, no?
Exacte.
D'alguna manera.
Exacte. Molt bé, doncs seguim parlant d'aquest moviment 49ers. Com s'arriba a Califòrnia? Com arribarà tota aquesta gent? D'on vindran? Perquè ja ho has parlat, ja ho has comentat al principi del programa, que el territori sí, no és gaire...
No sé, no és agradable d'arribar. No, exacte. Les rutes de l'hort, mencionades així perquè serien les rutes que fan servir els colons i tota la gent que ve d'arreu del món per arribar a Califòrnia, es basen en dos de territorials, és a dir, dos de continentals dels Estats Units i unes quantes que vindrien de la resta del món. Les territorials dels Estats Units trobaríem des de la costa est com a punt de partida, vale, un Washington, un Nova York, la gent agafa les maletes i té dues opcions per arribar a Califòrnia. Una, enfrontar-se fins a les Rocoses, vale? Passant pel que seria les muntanyes de Sierra Nevada i arribant a Califòrnia. Això podien ser 3 mesos de travessia amb caravanes per carreteres que no són carreteres, si són camins de mula, i és complicat. I a més, depèn del moment de l'any que ho facis, pot haver nevades, pots quedar aïllat, malament. Vale? És arriscar-te la vida per arribar a Califòrnia. I l'opció B és exactament l'oposat. Si per un cantó tens neu i tens fred i tal, per l'altre cantó tens el desert d'Arizona. És a dir, imagineu-vos el trance de pensar o vaig a passar fred o vaig a passar calor, no?
Fred.
Sí.
Jo ho tinc clar.
Tu tens clar. Clar, però...
Sergio no tant.
No sé.
Clar, pensa que el desert d'Arizona, a part d'això, no està zero poblat. És a dir, hauries de fer 300 quilòmetres de desert amb el que portis a la butxaca, no? Amb la garrafa d'aigua, amb la mica de carn seca que portis i poca cosa més. I clar, després de passar tot aquest desert fins a arribar a Califòrnia, costa, no?, pensar, uau, patir tant per arribar allà i llavors, a més, l'esforç de trobar or. No sé, no sóc miner, me'n faig ara, no sé si trobaré or, és a dir, arribo allà i a veure si tindré sort, no?
I has dit també que hi havia rutes, a part de rutes continentals que venien dels propis Estats Units, que es van generar, no?, rutes, sistemes de moviment de població.
Exacte.
Des d'altres racons del món. Quines serien, més o menys?
De fet, trobem la principal, que seria l'europea, no? Doncs aquesta notícia arriba fora dels Estats Units, arriba cap a Europa. A Europa hi ha moltíssima gent que decideix anar cap a Califòrnia. I quines opcions té? Una, agafar el vaixell, travessar tot l'Atlàntic i arribar a la costa est, i des de la costa est sumar-se a una d'aquestes rutes continentals. Dos, agafar un vaixell, agafar parsimònia, agafar no els 3 mesos de passar per la Rocosa, sinó 6-7 mesos de rodejar tot Amèrica del Sud i arribar a Califòrnia per la de cantó, ¿vale? O fins i tot trobes gent de Xina, del que serien els països centrals d'Àsia, que decideixen agafar el que seria la ruta com si fos la ruta de la seda, tornar cap a Europa i sumar-se en aquestes corrues. És a dir, la dificultat és molt gran. Exceptuant ben bé els que estan a la costa est d'Àsia, que travessen el Pacífic i s'arrisquen a fer tot el Pacífic de tros, la resta s'han d'anar sumant en aquestes corrues de molts, molts, molts mesos de transport.
Molt bé, i abans ens has mencionat el cas de travessar Sierra Nevada i el desert de Califòrnia, i el desert de Califòrnia la vall de Death Valley.
Sí, Death Valley, de fet, és tothom l'hem conegut, Death Valley, no? Per les pel·lícules, per mil mencions que hem sentit, el Valle de la Muerte, no? És un d'aquells noms dels tòpics de l'oest americà que sempre surt. Doncs Death Valley es va batejar degut a que un grup de 49ers, és a dir, tota una caravana de 49ers, va perdre la vida en el desert de Califòrnia. Just acabat a Arizona, vale? Arribant a que seria el desert de Califòrnia, i el desert de Califòrnia se'ls menja amb patates. És a dir, encara no ha arribat a la zona bona, no ha arribat a allò, se'ls hi ha acabat els vívers, se'ls hi moren 4 o 5 cavalls, i això fa tot un efecte mariposa, fent que tota la caravana es mori i quedin 100-150 persones, cadàvers, i que no poden arribar a cap d'ells ni per explicar-ho, sinó que se'ls troben molt més endavant les restes que havien trobat, no? Llavors, una vall que hi creixen els cactus, que es veuen els matorrales allà que van votant, no? Imagineu-vos.
Molt gràfic, sí.
Sí. I que veus allà 150 persones podrint-se, doncs li dius el Valle de la Muerte. No? A partir d'aquí va quedar catalogat.
I això és un exemple més de com es produeixen aquestes migracions, perquè fins ara totes les zones anem parlant que hi ha grans moviments de persones, però aquestes persones es mouen en grups. O sigui, són coneguts que van cap allà o s'ajunten, no?
Sí.
No és un moviment individual de, va, jo agafo el meu carro i me'n vaig cap allà. Sinó que hi ha cert suport, hi ha certa xarxa, no?, d'associació, de, va, vinga, muntem un grup, 50 persones, sí, més 60 d'allà, més no sé què, que anem tots junts, no? Perquè, bueno, perquè les persones, doncs, funcionem millor quan ens associem, quan treballem junts, etc. No? Ens has parlat del cas de...
Ho tornarem a fer, vols dir?
Jo no he dit això.
Ah, m'ha semblat. Val.
Has parlat del cas de Death Valley, però segur que alguna anècdota de Sierra Nevada també tenim.
Sí. De fet, Sierra Nevada trobem un moment que al final del 48, inicis del 49, trobem les gelades de l'hivern, no? I trobem un grup de caravanes també que, de la mateixa manera que uns van morir de set i de gana en el sud, aquests van entrar en un mal moment, en una a Sierra Nevada, que no es diu Nevada perquè hi faci calor, precisament.
No, és el Paso de Caratres.
Exacte, no? En el Paso de Caratres.
Et vols creure que estava pensant en això? My Little Pony a la verda.
Gràcies.
Exacte.
Estava pensant en això.
Com que l'Alberto no s'escoltarà el programa, no ho sabrà.
No ho sabrà.
I han de decidir si
anar
a casa d'un o no.
La connexió amb Tolkien és gran.
Exacte. I han de decidir si passar a Cazabdul o tornar enrere.
Sí, clar.
Vale? Llavors decideixen quedar-se i intentar passar per Cazabdul, però es troben la porta tancada i es queden allà atrapats, no? Pues sí, queda aquesta caravana, també amb més de 100 persones, es queda atrapada a Sierra Nevada per les gelades, les carreteres són inviables, bueno, els camins, perquè en aquell moment eren camins, queden inviables, i queden aïllats amb el que seria el menjar per un trajecte de mig mes, queden aïllats 3 mesos. I la beguda, clar, portaven aigua, però no els hi feia valdre, que si és Sierra Nevada està ple de neu i poden fondre la neu per beure. Però el menjar, malament, no? Llavors, què va passar? tots heu vist Viven, no?
Sí, sí, sí.
Doncs passa més o menys la història de Viven, i va haver un canibalisme bastant bèstia. De fet, quan es van fer el que serien els testos arqueològics i s'havia trobat una mica aquesta caravana, s'havia vist que moltíssima quantitat de cadàvers tenien el moll de l'os menjat, és a dir, que fins i tot havien hagut d'obrir els fèmurs, havien hagut d'obrir els cranis i menjar el moll de l'os per intentar sobreviure uns dies més.
Aquí és quan es van inventar els fingers de pollastre.
Exacte. Sí, sí, sí.
Retornem a la nostra història. Ja hem vist que arribar a Califòrnia no era fàcil, Pol, però un cop allà, què fem? Bueno, ja he arribat aquí, ja m'han fet la venda abans d'arribar, del garbell, de la pala, de tot, ja ho tinc allà, em planto allà, què?
Clar. Arribes a Califòrnia, amb una mà al davant i una darrere. Encara que et tinguis en James Brannan, el senyor Brannan al costat, en Samuel Brannan, que et vengui el material...
Que era català.
Exacte.
Haurien de trobar l'Institut Nova
Història. És català fins que algú demostri el contrari.
Home, els zumbats aquests de l'Institut Nova Història ja el faran català.
Té més motius per ser català que Cristòfol Colom.
Exacte, és català fins que algú demostri el contrari. No hi ha més. Vale, doncs et trobes allà i, clar... Aquí també trobem la llegenda de Ciudad sin Nombre, no? La mateixa pel·lícula. Què passa quan arribes a un lloc i trobes hort o vols disposar a buscar hort? Has de crear un campament. Vale? I en aquest campament, bàsicament, el que fas és tendes. Comences a fer tendes, comences a aplicar el que seria una mica el metge de capçalera, vull dir, el que seria el metge de campament. S'instal·la en un cantó, a l'altre cantó s'instal·la de queviures, fas una miqueta el que seria un poblat de campaments, d'acord? Vale? I comences a repartir-te el territori. Llavors, aquí és on t'apareixen les lleis dels 49ers, que és el que abans m'has mencionat. Les lleis dels 49ers són lleis casolanes, no són lleis que puguis infligir-les i anar amb un càstig, sinó que són lleis del poble. És a dir, si saben que en James Johansson ha trobat 30 quilos d'hort, i bueno, m'he semat aquí molt, ha trobat 300 grams d'hort, i ha arribat amb aquests 300 grams d'or, i l'endemà apareix en James Johansson, mort per un cantó i té 300 grams, el Samuel de l'altre cantó, doncs sabem que en Samuel aquest li ha robat. Llavors aquí una mica per protegir-se entre ells...
No cal ser Carles Porta per...
Exacte. Per protegir-se una mica entre ells i crear una mica de seguretat en aquests campaments, es creen aquestes petites lleis de protecció.
De fet, aquí m'agradaria afegir... Fa molt temps vaig venir a fer, quan encara era convidat, vaig venir a fer uns programes sobre la història de les borratxeres i res, vam arribar fins a la mitjana, vam recórrer des dels sumeris, no, des de la prehistòria, sumeris, Egipte, no sé què, no sé quantos, fins a la mitjana. I llegint el llibre de... bueno, preparant el programa aquest amb en Pol, no vaig recordar que llegint el llibre d'Una borratxera còsmica, crec que es diu, que està molt bé perquè fa un repàs de la borratxera al llarg de la història, sí. Ens parla de que en aquestes ciutats que estan fetes de tendes, no? Aquestes conjunt de tendes de campanyes que acaben tenint una certa organització, unes lleis que s'estan creant des de zero, molts cops la justícia s'impartia en el propi saloon. Era la persona encarregada de dispensar l'alcohol, de dispensar les cerveses, que en aquest món, sense llei, era una persona tan important pel poble, perquè, clar, era un lloc de reunió, era un lloc d'assemblea, era un lloc de comunió, no? De socialització, etc. Doncs aquesta persona que s'encarregava de servir les cerveses també s'encarregava d'impartir les lleis aquestes que s'estan creant una miqueta sobre la marxa. Llavors, abans ens has avançat que en aquesta cursa, no, cap a Califòrnia no hi haurà només persones de Nord-Amèrica, no? Sinó que també s'apuntaran gent de tot el món. I llavors la pregunta següent és òbvia, no? Si la relació entre els colons, segons sense tenir en compte, independentment del seu origen, era bona.
No, òbviament no. Tots sabem com funciona el món, no? I més sabem com funciona el racisme en aquelles èpoques. Trobem, primer de tot, que si aquest territori s'ha vengut als Estats Units, és dels Estats Units. Llavors, qui té dret a explotar un territori dels Estats Units? Els ciutadans dels Estats Units. ¿Vale? Ja no dic Nord-Amèrica, perquè Mèxic és Nord-Amèrica i no és dels Estats Units. Llavors, la majoria de mexicans que en lloc de marxar d'allà s'havien quedat a Califòrnia intentant fer la nacionalitat o no, però buscant allà hort, ja eren discriminats. És a dir, si no ets ciutadà dels Estats Units i no hi ha llei, sinó que la llei la fem nosaltres, tu trae pa acá el oro. No? I si aquesta persona intentava marxar i tal, molts l'atrapaven... alguns sí que aconseguien fugir, però clar, les notícies volaven i ja no hi havia més mexicans que s'anessin cap a buscar l'or. I si hi havien, s'havien d'agrupar en grup. No? Vull dir, havien d'anar en grup, no? I el mateix passava amb els xinesos. Però clar, un mexicà, i més un mexicà d'aquella època, que podia aprendre anglès quasi bé des de naixement, i que de cara no se li notaria, perquè no hi ha diferència, no? Llavors, trobem que un xinès, sí, un xinès li veus d'una hora lluny, no que és xinès, no és una persona, no, o sigui, no és una persona com els europeus, no? Seria una persona amb rasgos asiàtics. Llavors, aquesta persona, de seguida, el destaquen que no és americà, o més ben dit, que no és ciutadà dels Estats Units, que no sé què et presenti els papers de que se n'ha fet, i llavors aquest sí que pobre, ha de vigilar. Si no vigiles mentre busca l'hort, mentre dorm el poden matar i robar-lo. Si no el maten mentre dorm, s'asseguren de que no li quedi hort a les butxaques, és a dir, la majoria de xinesos o d'asiàtics rebien molt males conseqüències.
I, bueno, jo t'anava a preguntar directament què feien per defensar-se una miqueta.
Clar, de cop et trobes de que un dels països principals que porta gent d'Àsia és Xina, trobes que una persona ha rebut maltracte en la zona del sud, una persona ha rebut maltracte a la zona del nord, una persona ha rebut maltracte a la zona del centre, m'ho estic ficant molt general, sí, sí, sí. No? De cop es reuneixen 50 xinesos, que tots 50 xinesos han rebut un maltracte. Aquests 50 xinesos el que creen és un campament de xinesos. Vale? Una mica el que havia passat quan després de la guerra de secessió i s'havien alliberat els esclaus, s'havien creat poblats de negres, poblats de gent de color, passa una mica el mateix amb els xinesos. Es creen els Chinatowns. No, no gaire lluny dels campaments normals, perquè en aquell moment els serveis són necessaris, és a dir, els xinesos requereixen dels serveis de la resta del campament, però sí que s'agrupen per tendes i per la nacionalitat, no? És a dir, d'aquesta manera evites de que si som 50 no ens robin.
Molt bé, després de tota aquesta muda, l'or que es trobaven els colons marcava realment una diferència? Val la pena tot això?
Clar, val de la pena o no, ens trobem en què s'hi trobes o no, però de normal, estem parlant dels tres primers anys, estem parlant del 48, 49, 50, sí, val molt la pena. És a dir, un miner, una persona que vingués, un colon, que arribés en allà i comencés amb un sol garbell, amb el seu pic i la seva pala, el més bàsic que puguis trobar, la indústria bàsica, el que es diu, l'equipament general, el kit de batalla, vale? Es troben al mig del riu, comença a garballar, treu una mica d'hort, es fa la bosseta, se'n va cap al que seria el saloon del seu campament, tassa i li diuen $15 d'hort. Vale? Ho ha fet en un dia. Vale? Més o menys és la mitjana, entre 10 i $15 d'hort. Vale? Estem parlant del 1850, 49-50, no? Estem parlant d'una època en què $15 d'hort són una barbaritat. Per fer una comparació, podríem dir que a la costa est, un treballador a 50 hores salarials, 50 hores de setmanals de salari, vale? Guanyaria uns $6, $6-7. És a dir, que una persona a Califòrnia amb un sol dia feia $15 i a l'altre cantó del continent, durant 50 hores, 52 hores setmanals, feia $6. Llavors la proporció és clara. Una setmana a Califòrnia era rentable per molt. I llavors, clar, trobem Brands, per exemple, l'autor que us he citat, que automàticament diu un bon estiu a Califòrnia podria ser rentable per 10 anys a la costa est. Surt rentable o no surt rentable?
Déu-n'hi-do.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Prisoner, and the plains can make you dry. Snow can burn.
recta final del programa i ja ens trobem els tres aquí mig cantant aquesta cançó.
Sí.
Wandering Star.
Sí, The Wandering Star. És la cançó que canta en Lee Marvin amb un solo. En Lee Marvin és l'autor que us, el segon autor que us he dit, a part d'en Clint Eastwood. És dels més coneguts de l'època. De fet, en aquell moment en Clint Eastwood no era conegut. En Lee Marvin era l'estrella de la pel·lícula. Vale? I com diu, The Wandering Star seria com l'estrella errante, no? Uh-huh. Soc una persona que no em guia amb ningú més que una estrella. És a dir, que està vagabundejant. Aquesta cançó ja ens està mostrant l'ocaso, no? I us dic l'ocaso perquè estem parlant dels anys 50. És a dir, de l'inici de l'any 50. Vale? Només han passat 3 anys des de l'inici de Febre de l'Or, però 60.000 persones ja s'han assegurat de que aquest or vagi a les butxaques.
Ja està.
Vale? No obstant, aquí comença el que seria les comunes, no? O sigui, l'associació dels antics 49ers, ara serien els 15s, no? No està catalogat aquest nom, però seria...
Per sort.
Però s'agafa una mica el que seria una comuna i es fan unes eines noves. És a dir, ja no es va amb la garbella i prou, sinó que comencen a aparèixer noves eines, no? L'extracció primitiva, que seria el mètode d'anar amb el garballet i treure l'hort, ha passat a l'estacada, encara hi ha gent que hi arriba així, és a dir, hi ha molta gent que als anys 50 comença a arribar a Califòrnia, perquè, òbviament, com dit, és un trajecte difícil, és un procediment que t'has de decidir, i fins al 56 hi ha gent que va buscar or. El problema és que en aquest moment ja estem veient que estan explotant el territori, és a dir, ja no és arribar i topar-te amb l'hort i dir, ai, mira, oro, no, és buscar-lo. Ja, aquí ja és fer pelades, treure garballades, i aquestes garballades treballar-hi un sol dia per treure material.
Molt bé, i entenem que d'aquest... clar, 1848, no?, es descobreix. 1849, tota la gent va cap allà. Mm. 1850, ja ho estaves avançant ara, que la cosa ja està més assentada, ja... Bueno, tothom disposa d'aquests equips, no? Però suposo que en aquests 3 anys tan intensos, i amb la resta dels anys 50, que ja s'ha avançat que fins al 56 encara hi haurà gent que va buscar coses, entenc que hi haurà una evolució... tècnica, no? Perquè no sempre s'estarà amb el garbell, amb el pic manual, etc.
No, exacte.
Pol, què s'inventa la gent?
Vale, trobem les noves maquinàries, que li diem maquinàries perquè, a diferència d'un garbell manual, això és més tècnic, és més físic, no? El que no ens podem imaginar una màquina com la tenim concebuda actualment amb motor i tal, no. Trobem principalment 2 millores en aquesta extracció, que seria, començant per la primera, la slice. La slice seria com... Ho he traduït jo lliurement, vale? Seria com un canal d'aigua. Un canal d'aigua escalat. Vale? Un canal d'aigua seria com crear una petita... Un susqueda en el riu, vale? crear una barrera en el riu, una presa, i fer destinar tota l'aigua amb el cavall del riu, vale? Per tot una gran cadena de fusta creada per els propis miners, i amb aquest cabal, amb aquesta catalogació en un lloc més físic, o sigui, un lloc que et puguis ficar als costats, vale? Estira el sediment a la part superior i el sediment doncs, va baixant amb el propi cabal del riu. Aquest cabal s'encarrega de fer la separació de materials. El mateix que feies tu amb la gold pan, amb la paella, vale? Tu fa la slice ella sola. Llavors, clar, els miners, amb una mica d'ajuda entre ells, perquè per fer una slice correcta ja necessites 3, 4, 5 miners, depèn de l'associació, comences a treure les pedres grosses, treure les menes que no t'interessin i quedar-te explícitament només als llocs on te veus una mica de brillantor, l'or directament, no? Algun material que puguis aprofitar. Llavors, amb les slices ja es podien fer tranquil·lament, si una slice d'un dia i treballaven 4 persones, $25 per cap es feien tranquil·lament.
Molt bé. I, de fet, has mencionat abans les paelles. Clar.
Sí.
Què era això? Perquè no anaven... Vull dir, perquè els oients es facin una idea de què era. No era una paella de cuinar.
No.
Com era això?
La paella és la gold pan, vale? Tots els escrits que trobo fica gold pan. Pan és paella, vale? Però no és ben bé una paella de... Podia ser-ho, eh? O sigui, la majoria de penya que arribava allà arribava amb el material a la butxaca. Però la paella en si seria el plat, un plat, amb algun foradet per treure l'aigua més grossa, però principalment seria un separador, és a dir, faries com un garbell. La diferència és que el garbell desprecies automàticament el que passa d'un tamany i la paella aquesta només vols els foradets perquè se'n vagi l'aigua. La resta l'únic que vas fent és garbellant, tu, tirant a fora la terra que no t'interessa i fer la tècnica de l'arròs, que en dic jo. Seria, tu tires, per exemple, 3 o 4 cacauets en un bol ple d'arròs i vas garbellant, els cacauets aniran pujant. Vale? És perquè la diferència de tamany i la forma separa els materials. Doncs l'hort, per una de les característiques principals, queda sempre en el fons. Llavors, si tu garbelles un rato o xerbotes un rato, aquesta paella, aquesta gold pan, et separa ràpidament l'hort de la resta de materials i tu pots extirpar aquests materials i quedar-te amb l'hort o ja veure el d'ull i començar-lo a separar i quedar-te'l tu com a tal.
Molt bé. Perdó, però...
Tècnicament també tenim The Washing Cradle.
Sí, de fet, clar, a l'inici he mencionat dos millores principals, vale? Tenim The Washing Cradle, que seria també traduïda lliurement per mi, el bressol de mineria, vale? Traduïda literalment...
Molt poètic, eh?
Sí. Lliurement és perquè poeta, he agafat i fet traducció literal, no?
Val.
Clar. Què és un bressol de mineria? Què és un Washing Cradle? Seria com un seguit de paelles d'aquestes de gold pans, situades com en un format de garbell, també, de manera que, al situar-lo al riu, vale? Imagineu-vos el riu, i tu la literalment col·loques a dins del riu, vale? D'aquesta manera, la corrent del riu ja està passant pel circuit de la pròpia màquina, vale? Tu col·loques tot el sac de garbell a sobre, vale? Tot el sac de sediment, i el que fa aquest sac de sediment és entrar dintre de la corrent del riu, passa per la primera part de paella, vale? Es queda allà una quantitat de sediment, el que pesa una mica més baixa cap a baix, es queda en el següent nivell, va baixant, i així es va fent com un escalonat, vale? Garballant gratis, vale? Només per la corrent del riu, vale? Garballant tot el sediment que hagis portat. D'aquesta manera, què queda? Queda que el miner o els miners que hi hagin, en aquest cas amb un parell de persones ja es poden muntar, vale? L'únic que han d'anar traient és els pedruscos, que hi vegin que no hi ha res, etc, etc, i llavors anar separant cada una de les plaques i mirant si hi ha hort a dins.
Molt bé, Pol, ens acostem ja als minuts finals del programa. I potser per acabar seria molt bé fer una pregunta així més general, i és que quines són les conseqüències o quin és el balanç d'aquests 3 anys, d'aquests 10 anys tan intensos de la febre d'or? Què ens vols? Quines reflexions vols fer?
Vale, primer de tot, els balanços seria com els resultats de la febre d'or, no? Un cop es decreta cap al 56-57 no hi ha or, vale? És a dir, segueixen antipenya, ja hi ha gent que ja fa temps que s'està menjant els mocs, vale? Què queda? Queda la leyenda de fer el seu nombre. És que, de fet, la pel·lícula, ja et dic, és un honor a la història perquè cada un dels moments de la pel·lícula també et mostra el moment de la història, no? Al final de la leyenda de fer el seu nombre, la ciutat, per dir-ho manera, queda plena de gent, tots els buscadors d'or no troben or, però què hi tenen a la ciutat? Hi tenen el metge de capçalera, el que havia vingut, hi tenen el comerciant, hi tenen l'alcalde, que és el del saloon, acostumava a ser, i trobes també el que havia vingut a vendre productes X, no? Qualsevol. Com que tot això eren miners que tenien molt d'or, havia vingut el banquer. Si havia vingut el banquer, també havia vingut el que li interessa que el banquer mantengui els diners, no? Un segurata. La policia s'havia instal·lat. Si tot això era un niu de maleantes, perquè hi havia policia i tal, i hi havia molta gent que era de Satanàs, per dir-ho, necessitaves un capellà. Llavors, s'havia format involuntàriament durant aquests 7-8 anys una ciutat. A més, els miners, després de passar un any en una tenda dormint en una màrfega, n'estaven fins a baix i havien volgut construir-se una casa, se l'havien fet de fusta. Llavors, la ciutat en si, vale, s'havia construït, s'havia fet una ciutat. Un campament miner havia passat a ser una ciutat. I clar, de cop trobes que et quedi o no et quedi or, o et quedi o no et quedin recursos, estàs en un territori verge, que han marxat els indis perquè els has expulsat, que a més tens diners a les butxaques, què faràs? Pues instal·lar-te. I clar, tal com he mencionat els indis, vale? Només em queda dir una cosa. El mencionat, o almenys com s'ha dit líricament, el genocidi californià. Què és el genocidi californià? Seria l'expulsió de tots aquests indis en què en el moment en què arriben una allau massiva de gent, comencen a expulsar-los, els fan fugir. Llavors aquesta gent es veuen atrapats i no poden fer res, han de marxar.
Pol, tu ets oient del programa de
sí.
Troia, oi que sí? I avui hem parlat de desenterrar coses.
Sí.
Avui desenterraràs una secció que no sé si et sona. Tu et ve de gust unes bones recomanacions troianes?
Sí.
Doncs endavant, vinga,
sí.
Va.
Sí.
Les recomanacions troianes.
no sé, poder dos o tres temporades sense recomanacions troianes, doncs endavant, Pol,
no,
què recomanem?
Avui feia falta, avui feia falta. Mira, per aquells que sabeu anglès o que us defenseu amb l'anglès, us tinc tres volums, vale? El primer seria, els dos primers serien d'en Brands, l'historiador que us he anat mencionant. Un és d'Age of Gold, vale? The California Gold Rush and the American Nation. Vale? Aquesta seria qui vol aprofundir molt en el tema, vale? És un llibre d'unes 700-800 pàgines, únic i exclusivament parlant d'aquests 7-8 anys, aquesta dècada de la febre de l'or. Llavors trobem Dreams of El Dorado, vale? A History of American West. Aquest llibre seria més un resum de l'oest americà, vale? I un parell dels capítols trobaríem la febre de l'or. Aquí seria un resum. Aquest resum sí que seria per als que vulguin llegir, per als que pugui interessar i una mica al general, no? I també hi tens una mica com es va fer el transatlàntic la travessia de trens d'un cantó dels Estats Units a l'altre, i hi ha molts més temes bastant interessants. Llavors trobem en Holiday, en J.S. Holiday, amb The Gold Rush in the California Gold Rush Experience. Vale? Aquest home el que fa és agafar els llibres, documents, cartes, etc., de tots els colons que han deixat algun testimoni escrit, els ajunta i bàsicament el que fa és unir-los temporalment. Llavors pots veure una mica l'experiència de la febre de l'or a partir dels que la van viure. I per últim, un llibre que és d'una autora xinesa, que és filla de xinesos que havien anat a San Francisco, i que es diu Quanto oro esconde en estas colinas. Vale? No és historiogràfic, és una novel·la, però t'explica molt clarament com els xinesos van patir el maltracte del racisme. I finalment la pel·lícula, us recomano Paint Your Wagon. És una pel·lícula que aquí es va traduir com La leyenda de Cer sin nombre, i és una pel·lícula excel·lent.
Doncs, com excel·lent el programa d'avui, moltíssimes gràcies, Pol Albanell, per estar avui amb nosaltres parlant de la febre de l'or californiana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Albert Abril, fins la pròxima setmana.
Fins la setmana que ve.
Adrià Tirado, amb nosaltres al control tècnic, i qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.